Parlem de llibres i avui canviem d'interlocutor perquè tenim el Francesc Montero de La Llopa. Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut, que s'estrena aquí amb nosaltres. A Ràdio Calella no, oi, per això?
No, a Ràdio Calella no, però feia molt de temps que no venia.
Però tens un passat aquí, eh?
Sí,
sí. Sí, què feies? Explica'ns una mica, és que doncs, ens agrada fer el tafaner.
Amb uns amics teníem un programa de cinema, es deia Quesito Rosa, que el Quesito Rosa del Trivial és aquell que es dedica als espectacles, al cinema, a l'art i així. I aleshores doncs, vam estar aquí uns quants anyets doncs, passant l'estona i explicant les nostres dèries sobre aquest món.
Ah, perfecte. Jo del Quesito Rosa n'encertava bastant en el Trivial, sí. D'altres no m'enduia mai Quesito, diguem.
A nosaltres ens passava el mateix.
Sí, sí. Molt bé. Del cinema, els llibres, i a més, amb ell parlem de còmics.
Exactament.
Sí. Bastant desconeguts perquè, tot i que tenen el seu públic, en d'altres països sí que es llegeixen més, no? Aquí potser no tant.
Sí, el fet és que per aquí no tenim tanta tradició com pugui haver-hi en països veïns com és França, que ja tenen com un mercat molt més fort que el que existeix aquí, i ja no parlem pues, Estats Units o el Japó.
I quines propostes ens portes? Has portat tres, eh?
N'he portat tres, he mirat que fossin ben diferents entre elles. He portat un manga, un còmic europeu i un americà.
Molt bé. I quina, així a grans trets, ho dic, aprofitem per preguntar-te molt sobre el tema, ja que espero que vinguis més en més ocasions a parlar de còmics, però quines són les grans diferències entre els còmics que es fan a Europa, per exemple, o el típic manga?
Doncs hi ha de continguts com el que, la manera d'explicar-ho. Per exemple, si comencem pel primer,
sí,
que és el manga Billy Bat, de l'autor Naoki Urasawa. De fet, jo no sóc cap entès en manga. N'he llegit uns quants, però no és allò que normalment llegeixo més europeu i americà. Però sí que m'interessa i tenia ganes de trobar-me amb algun dels autors que ara ho estan petant fort al Japó. Em va cridar l'atenció aquest i bàsicament la cinètica, el que canvia és una mica el xip en relació a altres còmics que puguis llegir més pròxims a nosaltres, el llenguatge que utilitzem, que estem acostumats a utilitzar al món occidental, és la manera d'explicar la cinètica que caracteritza una mica el manga en si, la velocitat en què passen les coses, la tensió, la quantitat de contingut que hi ha, perquè de fet els còmics occidentals tenen un altre format totalment diferent. En canvi, el manga solen ser més petits i volums molt més gruixuts, perquè és el que volen és que la gent llegeixi molt. Llegeixi molt, s'enganxi i llegeixi molt. I les sèries acostumen a tenir números moltíssims. La que tinc ara a les mans, que és el Billy Bat, són 20 números. És una, si parlo una mica del contingut,
sí,
és una sèrie d'espies. Bueno, comença com una mica dintre del camp de l'espionatge i així, al Japó, de finals dels anys 40, que està, hi ha les tropes americanes després de la Segona Guerra Mundial, i com un dibuixant de còmics, és una mica això de metacòmic, perquè trobes...
Sí, parla del còmic dins el còmic.
Del còmic dins el còmic, exactament. Després de la Segona Guerra Mundial va ser quan el còmic japonès va créixer exponencialment i es va fer fort, amb autors com Osamu Tezuka, que és un dels pocs que jo sí que conec perquè és el pare del manga actual. Doncs bé, centrem-nos, no? En el Japó, aquest posterior a la Segona Guerra Mundial, doncs un dibuixant que té una sèrie famosa a Estats Units busca saber si ha copiat o no el seu personatge principal. Tot comença per una tonteria, el MacGuffin, que diria Hitchcock,
sí, sí,
i agents,
sí.
I a partir d'aquí es va estirant el fil, hi ha assassinats, hi ha una trama de misticisme per sota, perquè la sèrie explota, per dir-ho així, i canvia de rumb totalment, canvia d'èpoques, transporta altres contextos totalment oposats i es fa molt interessant.
A mi el que sempre m'ha sorprès quan veus en un còmic japonès, jo no hi entenc gens, però també quan veus dibuixos, que se n'han fet moltíssims, o pel·lícules, és com amb una cultura tan diferent, explicant unes històries que no tenen referents culturals nostres, el públic hi entra.
Sí.
És a dir, que i amb, tant nens com adults, t'acabes empassant la història amb un raonament que no té res a veure amb el teu dia a dia.
Un dels factors que fa que això es pugui produir és que si tu agafes un còmic manga, veuràs que al fons està superacabat. Els edificis, els cotxes, tot està dibuixat al mínim detall en general. I aleshores els personatges, en canvi, es fan amb dos traços. I és molt fàcil identificar-te en el dibuix, perquè és aquestes expressions, els ulls grossos,
sí.
Tot perfilat d'una manera molt, molt senzilla, fa que qualsevol persona que ho llegeixi es pugui identificar amb el personatge principal.
Encara que expliqui una història d'una cosa que ni tu mai faries el que fa el personatge perquè té a veure amb una tradició japonesa, perquè també les posen, o que vulneri una mica els valors que pots tenir tu com a occidental, però tu t'hi fiques, amb el tema,
sí.
És increïble això.
Això dels valors que dius, que comentes, és bastant interessant, perquè a mi el que em frapa una mica quan el llegeixo és que els personatges japonesos sempre són molt més bons que els personatges que es puguin crear aquí, que sempre tenen com una doble moral, tenen uns rerefons, i aquí, en canvi, sempre hi ha aquest còdic d'honor, aquesta ingenuïtat, perquè tot i que he dit que hi havia assassinats, crims, tot està explicat d'una manera molt naïf, i això és bastant comú dintre de l'entorn manga.
Molt bé, quines propostes més ens portaves?
Doncs també porto Los Cuadernos d'Esther, d'Henriette Satouf. És un dibuixant, és un autor francès sirià, d'acord? Famós també per la seva participació a la revista Charlie Hebdo.
Sí, tristament cèlebre per moltes raons.
Tristament cèlebre per aquí, sí. I aleshores és una proposta superinteressant. És una recopilació de còmics d'una pàgina, d'acord, que descriu la vida d'una nena d'11 anys, en aquest cas. Aquest és el segon volum. Hi ha un volum anterior que parla dels seus 10 anys i descriu la vida d'aquesta nena, que és l'amiga, la filla d'uns amics seus, d'acord? És una mica, no sé si coneixes la pel·lícula Boyhood.
Sí.
Sí? Que agafen un personatge en diferents èpoques de la seva vida,
sí.
I vas veient com es va formant com a persona. I és la gràcia principal d'aquest còmic, que tenim els 10 anys, tenim l'11, i hi ha com la proposta d'anar-ho fent anualment, i anar veient com va evolucionant aquesta protagonista, que és l'Esther. Veus com pensa també un infant d'avui en dia, i la mena de pensaments que té, o com és el seu context, que de vegades des d'adults ens costa, no?, situar-nos, i és molt interessant. Podríem parlar també de la mena de dibuix que també és molt, molt infantil, el dibuix, moltes línies rodones i tal, però els temes de vegades són el contrari, això. Tot i que ella...
El disseny ens ajuda a fer empassar un contingut,
sí.
Més dur, no?
Exactament. També veus com ha canviat el seu context en un any i com s'ha modificat la dinàmica de la seva classe, que s'ha endurit una mica, per dir-ho així. Estan en la preadolescència i això comporta una sèrie d'actituds que tots coneixem,
sí.
De manera de fer-se valer, no, entre els companys, i això ho descriu molt bé, ho descriu molt bé. Jo el recomano molt per pares i mares i també per mestres que vulguin apropar-se d'una manera sense filtres,
sí.
Com és un nen avui en dia.
Molt bé. I anem per l'últim, que ja anem malament de temps, llàstima,
sí?
Perquè és molt interessant.
Havia deixat l'últim pel final, que és
el que més
domino més.
Va.
Exactament. Estic parlant d'un clàssic dels còmics de superherois, que és el Batman Año 1 d'en Frank Miller. I en David Mazzucchelli. Això és un recopilatori d'una minissèrie dels anys finals dels anys 80, i és una de les obres que va popularitzar l'autor Frank Miller, que és conegut per haver fet 300, o El regreso del señor de la noche, Born Again, tot això en general còmics de superherois. La pel·lícula d'en Christopher Nolan, Batman Begins,
sí,
està molt basada en el que s'explica en aquest còmic, en aquesta minissèrie, gràficament superxula, una història contundent, això sí que és sèrie negra a tope, tot i que està vestit al voltant d'un personatge superheroic, la història és molt policíaca, molt de baixos fons, i una escritura ferma, forta. A mi m'encanta aquest còmic, és una bona manera d'apropar-se a aquest personatge.
Cap d'ells no té res a veure un amb l'altre,
no,
eh?
No, hem volgut tenir una...
més quotidianitat, sí, i el manga, que ja és un altre món, eh?
Exactament.
Molt bé, tres propostes. Tornaràs a parlar-nos de còmics?
Home, sí, m'ho demaneu,
perquè
i tant.
Ara, perquè més hi ha ara una explosió, eh? També ara, jo crec que ara hi ha un moment... comença a haver un moment aquí amb el tema dels còmics. Vaja, jo tinc una persona a casa que està addicta, sí, i el llegeix cada dia, i està molt bé, perquè els infants que n'hi ha per infants, amb això comencen a vegades, eh? Comences amb, sí, un còmic i comences a llegir més llibres, per tant és molt interessant. Doncs
molt,
Francesc,
bé,
moltes gràcies.
A tu.
No havies perdut, l'instint aquest de la ràdio.
No. Moltes
molt
gràcies.
Bé, gràcies per ser amb nosaltres.
Vinga.